一问三，
开始开始。
Bé, em dic Merlí i vull que la filosofia us faci trempar.
El Marc ve cada dia trempat de casa.
Vull dir que em proposo encomanar-vos l'interès per la filosofia. Tu, com et dius?
Bruno.
Bruno què?
Bergeron.
Bé, quin collons de cognom és aquest?
És francès.
Creus que la filosofia serveix per alguna cosa?
Sí.
Això és el que volia sentir.
N'estic fins als collons de la gent que diu...
Segur que heu identificat el personatge de ficció Merlí, el professor d'institut que en el primer dia de classe pregunta als seus alumnes què és la filosofia i per a què serveix. Doncs avui, Dia Mundial de la Filosofia, al Connectats volem donar resposta a aquestes i altres qüestions. I ho farem en companyia de la Carme Serret, que és llicenciada en Filosofia i Ciències de l'Educació, a més de professora de la Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Carme, bona tarda.
Bona tarda, Carme.
Volia començar il·lustrant una mica el tema perquè sobretot aquestes preguntes inicials que fa el Merlí en la seva entrada a classe és segurament una pregunta recurrent, no?, quan es parla de filosofia. Per què serveix la filosofia?
Pues jo crec que Merlí ho diu molt bé. Jo crec que serveix la filosofia serveix per trempar i serveix per viure. Per viure i cuidar de l'existència, fonamentalment, amb tot el que això comporta. Diria que la filosofia serveix no per viure millor, sinó per viure bé, amb el que això comporta també. I també des d'un altre punt de vista diria que no serveix per res. És a dir, des de la perspectiva utilitarista, i els temps són profundament utilitaristes actualment, doncs la filosofia, com la literatura, com l'art, com... no serveix per res.
I diries que inconscientment, en el nostre dia a dia, nosaltres apliquem, ni que sigui inconscientment, la filosofia. Filosofem amb moltes coses sense adonar-nos, no?
Sí, 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 efectivament. Jo crec que ja cal distingir i diferenciar molt bé entre el que és la història de la filosofia, que normalment quan parlem de filosofia entenem com un gran sistema de coneixement, sí, que és la història de la filosofia.
Els clàssics.
Els clàssics i també els contemporanis, però com si fos un sistema una mica hermètic, no? Per especialistes, per persones que es dediquen a fer coses una mica especials, però com si la filosofia no estigués present a la vida. I la filosofia està profundament present a la vida, perquè jo crec que una de les coses que els humans podem fer, no dic que sempre les fem, però que podem fer, és filosofar. I filosofar és diferent a saber història de la filosofia, que penso que està molt bé saber història de la filosofia, per suposat que sí. Jo crec que com està molt bé tenir coneixements, però hi ha algo que crec que és bastant natural en l'ésser humà, que és filosofar. Però filosofar per mi té que veure amb escollir què pensar, i no sempre escollim, o estem en possibilitats d'escollir què pensem, perquè pensar ja pensem, vull dir, i de vegades molt i malament, en el sentit de tot aquest soroll mental que tenim. Això no és filosofar, això és amargar-nos la vida en general.
O sigui, quan pensem però ens estem preguntant coses amb aquest pensament, és quan filosofem.
Sí, quan ens fem, jo diria, les preguntes són molt importants. I jo penso que és quan ens fem bones preguntes, i tu em diràs, i què són bones preguntes?
Vinga, quines són les bones preguntes?
Les bones preguntes no és un llistat que puguem dir, mira, aquestes són les bones preguntes, però jo sí que no penso que totes les preguntes siguin igual. Llavors, jo penso que filosofar és preguntar-se, no només des de la raó, que també, des de la racionalitat, per suposat que sí, però també des del sentir. Sí, perquè l'ésser humà és aquell que viu, però també és aquell que existeix. L'ésser humà és un ésser vulnerable, i ser vulnerable no és un problema, És part de la seva condició. I ser vulnerable vol dir que l'humà és el que, el que sent i es pregunta per allò que sent, que té consciència del sentir. Per tant, les preguntes, jo diria, les bones preguntes no només agafen la lògica de la raó. Penso que en la raó de vegades fem coses bastant qüestionables. Quan diem aïllem la raó, si la poguéssim aïllar, que per una altra part tampoc no la aïllem, no? Però... jo crec que les bones preguntes estan fetes d'un material complex. I quan dic un material complex no vull dir complicat. Vull dir que té una àmplia consideració. Rilke, que jo crec que és un poeta filòsof, que la poesia i la filosofia o el filosofà no estan tan separats de vegades, des de la meva perspectiva, però Rilke deia, mantén les preguntes vives en tu corazón i no t'afanyis a donar-te resposta, no corris, ves esperant que la resposta vagi arribant i la vagis completant. Jo crec que les preguntes no tenen mai respostes o quasi ben mai definitives.
Doncs escolta, en aquests temps que corren és una bona frase, no?
Sí.
Jo no sé si t'has preguntat alguna vegada quin és el valor que li donem actualment a la nostra societat, quin valor li estem donant a la filosofia. L'hem denostat?
Sí. Jo diria que tot allò que és, en el sentit irònic ho deia abans, inútil, sí, jo crec que la societat actual ho ha denostat enormement. Tot és molt d'expertesa, tot és ha de ser molt eficient, molt funcional, molt... I crec que per això estem patint tant, també, perquè hem relegat, d'alguna manera, les preguntes i el pensar en allò que per l'ésser humà jo crec que és fonamental, que és, per exemple, el sentit, que és la llibertat, que és la vida, que és la mort, que és la soledat, totes aquestes preguntes i reflexionar, pensar i sentir sobre tot això, jo crec que forma part del nucli existencial de l'humà i sense això patim. I crec que estem patint, com veiem molt, malauradament, ja des de fa, per un ple, en el segle XXI ja va anunciar l'OMS que la gran pandèmia serien els desequilibris emocionals i mentals. Jo crec que aquí té molt a veure la filosofia, també, sí? La filosofia de l'existència.
Pot servir de medicina?
Jo penso que sí. Jo penso que la filosofia, com ja des de l'estoïcisme, i molt abans, però parlo de l'estoïcisme perquè precisament una certa part dels enfocs en psicologia l'adopten molt, de vegades d'una manera una mica simplificadora, però, i estem parlant d'Epictet, és a dir, de fa molts i molts anys, vull dir, des de llavors sabem com d'alguna manera, i abans també, la filosofia ens ajuda a comprendre i a comprendre's, a donar significat, a posar límits, a veure els límits del que està en la meva mà i del que està en mans de la vida. Tots aquests aspectes jo crec que tenen que veure amb la salut. Per tant, sí, penso que la filosofia és molt saludable, pot ser molt saludable. Jo crec que Merlí, la sèrie, va fer un mostre, crec que li va donar en aquest sentit un cert impuls i una certa popularitat a la filosofia entre els joves molt agradable, i penso que molts dels que ens dediquem a la filosofia estem en aquesta línia, que de transmetre als joves doncs la importància per les nostres vides que té escollir què pensar, fonamentalment perquè escollir què pensar ens ajuda a ser més crítics, ens ajuda a ser més lliures, ens ajuda a prendre decisions i a responsabilitzar-nos d'allò que vivim.
Però ara que parlem, per exemple, dels joves i d'una matèria com aquesta que sovint s'ha descartat perquè s'ha considerat doncs que no era una assignatura de les importants, avui dia els joves trien la filosofia com a formació i per buscar una sortida professional, perquè també ja s'ha de tenir en compte quines són les sortides professionals que hi ha avui dia per una persona que estudia filosofia.
Sí. Jo crec que la filosofia, i sobretot, bueno, parlem de filosofia en el sentit ampli, I pur és una opció que prenen algunes persones, joves també. Jo tinc de vegades alumnes a l'educació que em diuen després faré filosofia, no? Jo penso que és una formació, la formació en filosofia és una formació molt fundacional del coneixement, i per tant penso que tindria que estar i està molt al costat de tots els camps de coneixement. Insisteixo, és com un gran marc fundacional que ens ajuda a comprendre. Per tant, jo penso que tindríem que tenir tots des de petits. A més, jo crec que els nens són uns filòsofs excel·lents. Jo sí. Ho he pogut comprovar a la meva vida. Jo amb els nens he pogut, ells han filosofat, jo he filosofat, i són dels públics que millor m'han entès, i jo també els he entès molt bé. Vull dir que és, els nens com a filòsofs són estupendos. Vull dir que
perquè no hi ha una contaminació perquè que tenim els adults, exacte, per exemple.
I no hi ha una... estan molt més connectats, com el teu programa, molt més connectats amb la intuïció, tenen menys por de l'error, tenen menys por d'estar en menys perills, no? Llavors hi ha una espontaneïtat del pensament molt creativa, enormement creativa. La creativitat, com la imaginació, és la capacitat d'integrar mons, i l'infant això ho fa molt bé. Els adults també, però l'educació una mica a vegades ens va contrapèl en aquest sentit que estic dient, no? De creativitat, imaginació, com a formes integradores de món. I la filosofia és una disciplina que pot ajudar a integrar les mirades al voltant de tot el que és el transdisciplinar i el que és el coneixement àmpliament. Sí. Mm-hmm.
Tenint en compte que la filosofia doncs ens serveix per qüestionar-nos les coses i que té a veure amb el pensament i amb el pensament de les societats en cada moment, ara mateix, quins són els corrents filosòfics que estan, diríem, en boga?
Pues mira, ara et comentaré, hi ha una qüestió que encara no està molt a debat, però sí que ja hi comença a estar, en relació al que és la intel·ligència artificial, en relació al que són tots els avenços en la biotecnologia, s'està produint clar, uns canvis molt radicals que normalment no ens n'adonem. Vull dir, anem veient coses, hi ha gent de peu, vull dir, però no ens n'adonem. I estan passant coses molt interessants, i jo també penso molt delicades. Aquí parlaria d'una corrent cultural, més que filosòfica diria quasi cultural, però també podríem dir filosòfica, que és el transhumanisme. Sí? I el transhumanisme, que ja fa uns anys, sobretot als Estats Units, però també ha arribat a Europa, que està en una absoluta complicitat amb tot el que és la biotecnologia i tot el que significa el sistema tecnològic com a colonització de les vides. Aleshores, el transhumanisme diria més la superació, planteja, sí, la superació de les limitacions profundes humanes que tenim els humans, i com a través de la tecnologia podem solventar aquestes fragilitats de la condició humana. Per tant, passaríem d'un humà a un... Sí, el transhumanisme és el procés de passar d'un humà a un posthumà. I ara la corrent, diríem, de transició, que es preveu seria el transhumanisme. Clar, aquí és importantíssim l'ètica, els aspectes ètics i la bioètica, que no són exactament el mateix, però que necessitem un debat ètic molt important a Europa, jo crec, i dic Europa perquè crec que és encara on aquests debats els podem portar endavant, i ja s'estan fent d'alguna manera, però jo crec que és imprescindible i important que abordem aquests debats, no perquè la tecnologia estigui malament ni la intel·ligència emocional, sinó perquè podem arribar, per poder posar una mica els límits a les línies d'on arribar I això és un debat bioètic i ètic.
En alguna ocasió, ja estem acabant l'entrevista i s'ha passat el temps tan ràpid que se'ns quedaran temes pendents, però en alguna ocasió fins i tot s'ha discutit la necessitat de tenir una assignatura com la filosofia en els currículums. Tu t'imagines una formació de qualsevol persona, sobretot en l'etapa més important de la vida, quan un és adolescent, que és quan s'acostuma ja a tenir aquestes assignatures més profundes, sense l'existència de la filosofia seria un error?
Jo crec que és radical. Jo crec que seria un error radical, però una mica, tot i que, vull dir, ara, per exemple, torna a ser obligatòria i està en les troncals, en la troncal del batxillerat i de l'ESPAU, des de l'última llei, que ha entrat fa poc en vigència, no? Però s'ha tret, per exemple, la filosofia i l'ètica a l'ESO, no? Bueno, jo crec que és un error no fer-la troncal, no implementar-la de jo diria, ja m'interpretes, de 3 a 18. I, per suposat, després, jo no entenc un camp de coneixement que es dediqui a la cura que no contempli la filosofia, com, per exemple, la medicina. La medicina, jo crec que s'està perdent moltes possibilitats, tot i que l'avenç tecnològic és enorme, però la medicina, hi ha tota una part de l'humà que té a veure amb la condició humana que no contempla, i per tant jo crec que això suposa un... bueno, en redirir-nos en algunes qüestions de salut, però bueno, qui diu la medicina, jo dic totes les disciplines i els coneixements que tinguin a veure amb la cura de l'altre.
Doncs se'ns ha fet molt curt, perquè podríem estar parlant de moltes altres qüestions, per exemple, del paper de la dona, que també ens ha quedat molt pendent. Però vaja, que una píndola de filosofia un cop al dia en un moment de la nostra rutina diària no estaria malament. I avui l'hem volgut posar amb aquesta estona de conversa amb la Carme Serret, que ens ha acompanyat avui al Connectats. Carme, feliç dia de la filosofia.
Moltes gràcies, Carme, per donar-li un espai al teu Connectats també a la filosofia, que ens connecta, per cert.
Gràcies, bona tarda.
Bona tarda.